A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze, per resumir-ho, hi ha una forma fàcil de resumir-ho. El ple ho va provar tot. Tot allò important, en referim, eh? Tot allò important, per exemple, l'ordenança de sorolls i l'actualització del mapa acústic i la zona ZARE, aquesta zona acústica de règim especial, sobretot, amb especial atenció a aquest punt calent que signifiquen els carrers Bonaire, Joan Tarrida, la zona del 1 de maig. El ple va aprovar també inicialment el projecte de pavimentació del costat mar del passeig de la Ribera. Creuem els dits a veure si es compleixen els terminis. Recordaran que quan teníem aquí Lluís Mercè ens deia que hi ha els diners per això, però que la tramitació administrativa de tot plegat pot fer que trigui una miqueta, però de moment ja s'ha aprovat inicialment. El ple va aprovar també que la brigada de jardineria tingui un suport i que tingui un suport amb un equip de la Mancomunitat del Tegar. Saben vostès que el Tegar, bé, s'ha fet gran. El Tegar hi ha també, diguem-ne, dins d'aquesta institució que plega aquelles persones que poden tenir una minusvalua física, però que, per altra banda, exerceixen tot un seguit d'activitats. Hi ha una branca destinada al món de la jardineria. Doncs bé, la Mancomunitat Tegar ajudarà, a través d'un contracte que s'ha fet per 2 anys a la Brigada de Jardineria de l'Ajuntament de Sitges, que l'Ave Maria també té ja un terreny on poder desenvolupar un d'aquells projectes que romanien encara, doncs això, en espera de poder-se desenvolupar, en espera de poder-se explotar en un futur. Tot això va formar part de l'ordre del dia del ple municipal. Deia, Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Per on comencem?
Doncs comencem per l'ordre habitual cronològic d'aquest ple, doncs sense molta informació. Aquest ple entre plens de pressupostos, entre l'aprovació inicial i la que es presumeix aprovació definitiva, que per cert no serà en dilluns, serà en dijous. El proper ple ordinari a l'Ajuntament serà el proper 18 de desembre, per tant la setmana abans, el dijous abans de la setmana de Nadal. Però com dèiem, aquest ple que començava amb la creació d'una comissió d'estudi per la redacció de l'Ordenança General de Subvencions i les Bases Generals de Subvencions de l'Ajuntament, es va aprovar per unanimitat. A continuació es van aprovar uns expedients de modificacions de crèdit. Aquí es van aturar un instant els regidors, entre d'altres aspectes es compren unes noves graderies de l'Ajuntament. Aquestes graderies que serveixen bàsicament per carnaval, per les rues, i també va indicar el regidor de Tradicions i Festes Magí Almirall per Festa Major, també s'utilitzen, i en altres moments va dir que substitueixen a les actuals, que ja comencen a estar una mica deteriorades.
Per definir-ho bé, plataformes o empostissats, perquè graderia s'assenyalaria més segurament un... I suposo que deu voler dir aquestes plataformes que s'han utilitzat durant tants anys i que ja necessiten ser arreglades, no?
Aquestes... Sí, jo...
Va dir graderies?
És que no ho sé, ara mateix jo tinc apuntat, però és possible que digues plataformes.
Ho dic perquè ara... una graderia és una graderia, i llavors segurament per poder... Bé, total, aquelles plataformes que quan vostès, per exemple, han anat al parc de Can Bota a veure l'exhibició de balls infantils, allò diuen, ai carai, aquestes fustes, com branda això, com branda, mira que fa anys que estan aquí. Doncs bé, el regidor Magí Almirall, entre altres coses...
Però són les mateixes que es posen per carnaval a baix a la Fregata?
Home, en part també s'hi posen, sí. I per l'entrada de Grallers, i per la cola de sardanes...
No. Aquí, bé, ho deixem tot amb cotons.
Home, graderies, estrictament, ara no vull entrar en un d'això, però graderies no, jo no n'he vist mai. Les úniques graderies que havia comprat l'Ajuntament eren les del Mercat Vell, quan el Mercat Vell es feia teatre, o les que hi ha a l'Escorxador. Però graderia...
És igual.
Una cosa que és per millorar.
Correcte. Més coses. A més, també va explicar l'alcalde que hi ha una fundació privada que ha cedit a l'Ajuntament un pis per emergències socials i l'Ajuntament ha d'assumir els costos per aquest pis. Per això era una altra de les modificacions de crèdit. I dos aspectes més que es varen destacar. Per una banda, els 460.000 euros que l'Ajuntament destinarà a indemnitzacions per sentències judicials, l'extrema judicialització de les decisions que s'han pres al llarg dels anys, i per una altra banda el netejar l'important deute de l'agència de turisme, 420.000 euros. Per tant, doncs, l'agència de turisme, això va explicar l'alcalde, era una vella reivindicació del sector, que l'agència de turisme, diguem, pogués destinar tots els diners a la inversió sense tenir, doncs, això, una motxilla de deute, doncs, tan important. Doncs el que es fa amb una de les modificacions de crèdit que es va aprovar ahir és precisament netejar aquest deute. El següent punt, aquí ens aturarem, és l'aprovació habitual cada any de l'adhesió al manifest institucional del 25 de novembre, el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. De fet, el dia és avui, avui a les 12 del migdia, a l'Ajuntament de Sitges es procedirà a la lectura d'aquest manifest, però per qui no pugui assistir, doncs ahir el regidor Marc Martínez el va llegir. A continuació, la resta de grups també s'hi van afegir, tot i que amb algun matís. Per exemple, Adrià Pet de la CUP va afirmar que és inacceptable que hi hagi una pobresa per gènere, és a dir, que pel fet de ser dona, doncs, hi hagi més situacions de desigualtat econòmica. I per altra banda, Núria García del grup municipal socialista va demanar que es treballi especialment en el cas de persones discapacitades. Escoltem, per tant, la lectura del manifest i el petit debat posterior de l'adhesió del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones.
A veure, igual que l'any passat, el que fem és aprovar l'adhesió al text que la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis han consensuat a motiu del dia 25 de novembre, i han fet aquest manifest institucional per al Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. I com que demà al migdia la gent, molta gent treballa i no pot estar en l'acte solemne, senyor alcalde, llegeixo el manifest, així és, val. Demà el llegirem aquí solemnament al migdia amb les entitats ciutadanes, però ara no està gens malament que ho fem aquí. Diu així: avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a plegar-nos per manifestar una vegada més el nostre rebuig a la violència masclista i per fer pública la nostra ferma voluntat de seguir treballant fins a erradicar-la. Un any més, malauradament, tornem a ser aquí per haver de recordar i fer palès que els drets de les dones són drets humans i que el fet de vulnerar-los, més enllà de la injustícia i la crueltat, significa una manca de reconeixement de l'autoritat i la llibertat femenina i representa un gran impediment per assolir la pau, el desenvolupament i el dret a exercir la ciutadania. Una societat desenvolupada no es pot permetre vulnerar els drets més bàsics i elementals de la meitat de la seva població. En la societat actual, les discriminacions s'han revelat a la pràctica molt més resistents i insidioses del que es podria imaginar. Les raons de les desigualtats estan més lligades a les estructures de funcionament de la nostra societat del que es creia. Al mateix temps, en situacions de crisi com la que ara ens toca viure, la xacra de la violència masclista es torna silenciosa i la lluita per apoderar les dones i fomentar la denúncia social de qualsevol forma de violència contra les dones retrocedeix davant la impossibilitat material de sobreviure en solitari. La manca d'autonomia i de llibertat que moltes vegades envolta les dones les situa en una posició de dependència i d'inseguretat que les fa més vulnerables. La violència contra les dones, sigui quina sigui la seva situació particular, és una violació greu de llurs drets fonamentals, però encara és més odiosa, intolerable, en el moment en què s'exerceix contra una dona afectada per una discapacitat. I això, no obstant, és proporcionalment més freqüent. A la Unió Europea existeixen aproximadament 40 milions de nenes i dones amb discapacitat, de les quals més del 40% sofreix o ha sofert alguna forma de violència. Les dones amb discapacitats s'enfronten a una discriminació múltiple, freqüentment desconeguda i invisible, que es tradueix en la pràctica en una veritable vulneració constant dels drets i llibertats. En l'imaginari col·lectiu, les dones amb dos capacitats estan oblidades. Per a aquestes dones no existeix cap tipus de reconeixement social. perquè senzillament no existeixen. La discapacitat no ha de ser considerada des de la vulnerabilitat, sinó des de la necessitat d'establir un nou ordre mitjançant la visualització de les aportacions de les dones i la participació de manera activa en la presa de decisions, sense cedir davant d'estereotips socials que no tenen en compte la seva singularitat i les limiten, tot donant pas a noves mirades sobre el món i obrir així noves vies de transformació personal i col·lectiva. Avui, al nostre país, disposem del coneixement i dels instruments adients per avançar en la lluita contra la violència masclista. Disposem dels elements necessaris per construir una base sòlida que ens permeti donar respostes integrals i de manera coordinada a les diferents problemàtiques que es deriven d'una situació de violència cap a les dones, cap a totes les dones, incloses les que, a més, pateixen una doble discriminació perquè tenen alguna diversitat funcional. Des de fa temps, des de ja fa forces anys, han estat moltes les mesures activades per fer front a la violència masclista. S'han aprovat lleis innovadores, s'han posat en marxa recursos d'atenció, suport i recuperació per a les dones i per als seus fills i filles. S'han acordat protocols entre tots els agents implicats i dia a dia es posen en marxa mesures i programes impulsats per les associacions de dones i promoguts per les administracions per avançar en la rica erradicació d'aquesta violència. No obstant això, malgrat tots els avenços, en la quotidianitat se segueixen vulnerant els drets fonamentals de les dones i la seva dignitat i la seva llibertat es veuen afectades amb les pràctiques violentes que pateixen. Malgrat això, les dones segueixen sent assassinades pel fet de ser dones i totes les mesures seran insuficients si no hi ha una autèntica transformació de les relacions entre homes i dones, dels seus models de comportament sentimentals i afectius. Reivindiquem que hem de tenir a l'abast tots els recursos possibles per prevenir-la, perseguir-la i pal·liar i reparar els seus efectes amb l'únic objectiu possible i desitjable de la seva erradicació. És necessari que el suport, els coneixements, els sabers i la voluntat i el treball de les entitats de les dones i de moltes institucions i organitzacions implicades en aquesta lluita comptin amb el suport polític i de les administracions. És necessari que les institucions i administracions puguin comptar amb la xarxa associativa i l'expertesa dels moviments de dones. I és imprescindible que tota la societat, homes i dones, lluiti per visibilitzar, denunciar i eliminar qualsevol tipus de discriminació patida per les dones. La prevenció i la sensibilització no es poden desvincular de les intervencions adreçades a tota la població, incidint molt especialment en la població més jove. Avui volem renovar públicament el nostre compromís de sumar esforços i crear sinergies de treball col·laboratiu, també amb els homes, que facin possible construir conjuntament dinàmiques innovadores per avançar en l'erradicació de la violència masclista. I volem aixecar la nostra veu ferma, alta i clara per denunciar la vulneració constant dels drets humans que és la violència contra les dones.
Gràcies, senyora Martínez. Torn de paraules pels grups. Senyor Triapet.
Gràcies, senyor Batlle. Des de la CUP ens, òbviament, donarem suport a aquest manifest. A més, ens congratulem perquè per primer cop un manifest del 25 de novembre institucional, des de fa molts anys, inclou l'aspecte de que el problema és estructural propi del sistema, que és propi de les bases del mateix sistema. Nosaltres aniríem més enllà i diríem que existeixen raons per entendre que és un problema de les bases del sistema econòmic i productiu. Ho podem veure amb l'extrema feminització de la pobresa, acompanyada de les retallades ara amb la crisi, amb mesures i ajuts d'ajuts socials, en recursos d'ajudes a la diversitat funcional, en sanitat, en educació, aspectes que acaben recaient i sobrecarregant a les dones a les tasques reproductives i de cures, a les que són derivades sobretot a les classes populars. I ho fa a través de l'Estat per tal de preservar la seva estructura socioeconòmica i els seus privilegis patriarcals i de classe, per tornar-les a ficar a casa i que s'encarreguin d'aquestes tareas reproductives. Entenem que, tot i les bones propostes que fan en aquests manifestos i tot i que donem suport, cal anar més enllà, cal fer un estudi de quines són realment les eines de funcionament, aspectes com l'acomiadament per raons d'embaràs, per la possibilitat d'embaràs, que acaben relligant a la dona, com deia abans, a tarees reproductives, sobretot en les classes més empobrides de la societat. Bé, ens afegim, òbviament, com he dit, però volíem deixar clar aquest punt. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Adrià Pet. Més intervencions dels grups? Senyora Núria Garcia.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, en primer lloc, voldríem fer una esmena en el dictamen que ens han fet arribar de l'aprovació d'aquest manifest. No hi consta la Diputació de Barcelona. Simplement que la incorporin, perquè no hi consten les altres...
Sí, consta en el manifest, no, però no consten aquí.
Manifest, però
sí,
sí,
s'hauria d'afegir.
No.
S'hauria d'afegir.
Senyor secretari, doncs afegim. Sí? Hi ha les tres diputacions, però falta la de Barcelona.
Molt bé.
El grup municipal socialista recolza l'adhesió de l'Ajuntament de Sitges al manifest del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, que commemorem demà, 25 de novembre. Aquest any, el Partit dels Socialistes de Catalunya ho fem amb la convicció de retrocés en la lluita contra la seva erradicació per una clara manca de voluntat política. És per això que portem una moció a aquest ple en defensa de les polítiques de lluita contra la violència de gènere que exposarem en l'apartat de control dels òrgans de la corporació. Els i les socialistes exigim tolerància zero envers la violència contra les dones. Any rere any treballem a la línia de la prevenció i la sensibilització, però malgrat tots els esforços que les administracions locals posem en l'erradicació de la violència envers les dones, continuem parlant de víctimes mortals. Aquest any el manifest es centra en un dels col·lectius on el percentatge de víctimes és més elevat, el de les dones amb discapacitat, on més del 40% pateix o ha patit alguna forma de violència. Com diu el manifest, les dones amb discapacitat s'enfronten a una discriminació múltiple, que és freqüentment desconeguda i invisible. A Catalunya hi ha 311.900 dones amb discapacitat, 86 per cada 1.000 habitants i 208.800 homes amb discapacitat, 58 per cada 1.000 habitants. A Sitges, segons les últimes dades que tenim del 2011, hi ha 912 dones amb discapacitat d'ambdós sexes. Cal treballar amb aquestes persones polítiques inclusives a nivell transversal, en l'àmbit educatiu, de promoció econòmica, de salut, de serveis socials, d'urbanisme. Demanem al Departament d'Igualtat i d'Inclusió Social que es treballin polítiques de prevenció i sensibilització amb aquest col·lectiu. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Garcia. Més intervencions dels grups? Senyor Mar Martínez.
Sí, jo, ja que tractem aquest tema, m'hem preparat una mica d'estadística, que crec que és interessant, que ho coneixem. I és que aquí a Sitges, parlem ara de Sitges i del 2014, sobre violència de gènere, hem tingut 39 dones de Sitges han demanat ser ateses per primer cop pel servei de l'acollida de Sitges Dona. 39 dones. Un total de 37 dones de Sitges han presentat denúncia per violència masclista. Vaig a poc perquè veig que algú pren nota, no? Bé, millor. A Sitges hi ha un total de 28 dones que tenen un ordre d'allunyament de la seva exparella. Avui, 9 dones resident a Sitges viuen amb molta por, malgrat disposar d'un ordre d'allunyament, i per això disposen del servei de Tempro, que significa atenció i protecció mitjançant un telèfon mòbil amb GPS. Una dona atesa a Sitges Dona va denunciar i es va considerar que no era segur que tornés a casa. Mossos d'Esquadra la van acompanyar al recurs d'urgència que l'Ajuntament té concertat. El 64% de les atencions de suport psicològic i el de 21% de les consultes jurídiques es realitzen a dones víctimes de violència de gènere al nostre departament. I 22 dones que pateixen violència han participat en tallers grupals de suport a Sitges Dona. Aquestes són escuetes la informació que tenim, però suposa que a Sitges no estem lliures d'aquestes coses. Hem de continuar lluitant, hem de començar a posar-hi tota la voluntat i tots els mecanismes i, en fi, després mirarem la moció, però crec que hem de fer tots els esforços que puguem perquè això no pot ser.
10 i 35 minuts eren les paraules del regidor de Benestar i Família, Marc Martínez Rex, que va llegir el manifest que es llegirà avui al migdia en el Dia Internacional contra la Violència de Gènere i tornem a recordar aquestes xifres. 39 dones ateses per Sitges Dona, d'aquestes 39 hi ha hagut 37 denúncies a Sitges per violència masclista, 28 ordres d'allunyament i, com deia el regidor, 9 dones que viuen ara amb molta por. Tot això al darrer any i no és poca cosa. No és poca cosa. 37 les denúncies per violència masclista.
Les 28 ordres d'allunyament probablement són actuals, no és el darrer any. És a dir, hi ha 28 D'acord. Residents a Sitges que tenen...
Hores d'ara tenen ordres d'allunyament.
La resta sí, la resta pel que vam entendre que deia el regidor són dades del darrer.
Uh-huh. 10 i 35 minuts, fem un apunt també. Sí, són graderies. L'home tossut ens diu que tot plegat té relació i en... Per una banda, nosaltres ens sembla que tenim, és a dir, hi ha una part de tot aquest assumpte de la graderia i de les plataformes que té sentit. L'Ajuntament vol canviar les plataformes, les tarimes, els empostissats que habitualment fa servir per les celebracions, però per una altra banda, el que deia en Joan també té tota la raó. Hi haurà graderies a la Fregata per Carnaval i es llogaran aquestes graderies.
És que jo vaig entendre que s'havien de reformar, és que clar.
Però esclar, és que nosaltres recordàvem ara, és que ara hi ficaríem més d'allò, que no hi ha graderies a la Fregata per Carnaval des que en Rafael Ibáñez era president de la Comissió de Carnaval i va haver aquell carnaval d'un dimarts a 0 graus a Baixa Mar que ens van quedar les mans encarcarades.
I les del Castelldefocs?
Graderies pel Castelldefocs?
No n'hi ha. Jo és que em perdo ja.
Com que baixes amb la moixicanga, no. Ara tornem a tancar el parèntesi per no remenar més l'olla aquesta.
I ens hem posat en un jardí i anem podant
i no sabem què podem aquí.
Hauran de venir-nos al Tegar per ajudar-nos, oi?
Vinga, seguim endavant. Després, com els dèiem, la intervenció va haver altres moments del ple, en què es va parlar precisament d'aquesta commemoració i del paper de les institucions i el paper dels organismes oficials en el suport a les persones que visquin violència de gènere. Primer parlàvem sobretot de la violència vers les dones, però després, òbviament, com saben tots vostès, la commemoració fa referència a qualsevol tipus de violència de gènere.
Correcte. A continuació es va aprovar per unanimitat també l'adhesió de l'Ajuntament de Sitges als protocols per l'abordatge de situacions de risc i o maltractaments greus a la infància i adolescència al territori del Garraf. També es va aprovar a continuació l'ordenança municipal reguladora del deure de manteniment i conservació dels edificis d'habitatge. Es va explicar la regidora Elena Redondo que s'han estimat totes les al·legacions perquè s'han considerat que eren pertinents. Es va aprovar amb l'única abstenció de la CUP. A continuació, temes urbanístics. Es va aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del POUM sobre la línia d'edificació fixada en el tram urbà de la carretera C246 de les Botigues de Sitges, compresa entre dos punts quilomètrics. De fet, és aquella vella reivindicació històrica de les botigues que es va aprovar de manera inicial en el ple celebrat precisament a les botigues i que ara ja s'aprova provisionalment. No s'aprova de manera definitiva perquè l'aprovació definitiva serà després del pas per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona. Saben que les aprovacions urbanístiques tenen una triple tramitació, una aprovació inicial, al·legacions, aprovació provisional, se'n va a Barcelona i aleshores, quan torna amb el vistiplau de Barcelona, aprovació definitiva. Doncs això és el segon termini. Faltaria... De fet, al final del ple ho sentiran, un veí de les botigues va preguntar sobre quan acabaria aquesta tramitació i si ja es podrien tramitar llicències a partir d'aquesta finalització de la tramitació, i la regidora va dir que actualment encara no es podran, perquè de moment l'aprovació encara és provisional, però que es calcula un termini d'uns 5 mesos aproximadament que acabi tot aquest procediment, que permetrà finalment doncs rebaixar de 25 a 10 metres doncs la línia d'afectació de la carretera, i per tant es considerarà que el voral de la carretera C246 pel seu pas a les botigues és via urbana i no interurbana, i d'aquesta manera doncs els veïns que viuen a primera línia davant de la carretera veuran la possibilitat de poder fer coses en els seus habitatges.
Ara els dic la millor, acostat, perquè portàvem molts plens parlant precisament d'això i d'aquesta dificultat que tenien els veïns de poder fer obres a casa seva degut precisament a això.
De fet, hi haurà una doble inversió, perquè el mateix veí preguntava també per pel tema del soroll, i en la resposta també Elena Redondo indicava que les dues inversions que fa UCAT, UCAT ara ja no és, ara és ACESA, la gestora de l'autopista C32, és una...
ACESA o Abertis?
O Abertis, ara és Abertis, no, és que havia estat UCAT, ACESA és veritat, ara és Abertis. Doncs és les dues inversions, una és l'accés al polígon industrial de
les Proelles,
per una banda, i per una altra banda doncs la col·locació d'unes plataformes d'aquestes acústiques doncs per evitar el soroll de l'autopista a la zona precisament de les botigues. De fet, el mateix veí preguntava si hi havia hagut un estudi de soroll específic i la regidora contestava que no, que doncs i la que sí que és un estudi de soroll del municipi. Un altre dels punts que s'aprovava ahir va ser l'aprovació provisional d'una modificació puntual del POUM en referència al carrer Àngel Guimerà amb les parcel·les números 10 a 18, també doncs resoldre una situació concreta. I per últim, d'una compte de l'aprovació inicial per Junta de Govern del Pla Especial de Concreció de l'Ús Sanitari, Assistencial i Educatiu i d'Investigació vinculat a Sanitari Assistencial, corresponent a la parcel·la de titularitat municipal emplaçada al carrer de la Devesa, cantonada carretera de les Costes, qualificada pel Pla General com a equipament amb la clau urbanística de reserva d'equipament. Es tracta doncs de la petita parcel·la que hi ha entre la sortida de la carretera de les Costes, el carrer de la Devesa i el supermercat que hi ha davant de la llar d'infants de la Moixiganga. Doncs aquella parcel·la, que hi ha ara mateix una pista esportiva, és a on ha d'anar el nou equipament d'investigació de la Fundació Ave Maria. El que sí que hi ha, i segons es va preguntar en aquest sentit Ricard Vicente, és allà una pista esportiva, i l'alcalde va respondre que s'havien establert converses amb la Comissió de Festes de les Cases Noves amb la intenció de buscar un nou lloc que no sigui gaire llunyà per reubicar aquesta pista esportiva que té una àmplia utilització. Mm-hmm.
O sigui que tant la pista esportiva, perquè tots els veïns ens entenguin, allà on es posava la fira de les Cases Noves en aquests darrers anys, i on hi ha aquesta pista que era pista de bàsquet o pista d'esports de tota mena, allà hi haurà el nou centre de la Fundació Ave Maria dedicat a la robòtica. Uh-huh. I per tant, aquesta serà la ubicació, i ara l'Ajuntament ha de buscar una altra ubicació, òbviament, per la pista esportiva i per l'ús del veïnat. L'Ajuntament que va comentar, el govern que va comentar, que s'havia parlat amb els veïns d'aquesta possibilitat i que, per tant, al final s'havia decidit això, però amb la consciència que s'ha de cercar ara un lloc també que pugui substituir doncs l'ocupació d'aquesta parcel·la on ara es practiquen esports i també s'hi col·loca, com els dèiem, la Fira de les Cases Noves.
També es van aprovar, i aquí ens tornarem a aturar, es van aprovar definitivament les qüestions del soroll. Es va aprovar, per una banda, l'ordenança reguladora del soroll i les vibracions al municipi de Sitges i de les al·legacions presentades. També es va aprovar l'actualització del mapa de capacitat acústica i del mapa de sorolls de Sitges de l'any passat, del 2013, o elaborat durant el 2013, i per últim es va aprovar també de manera definitiva la declaració de la zona acústica de règim especial del Pla de Mesures Bàsiques per disminuir progressivament el soroll a l'ambient exterior d'aquesta zona i de les al·legacions presentades al pla. Tots tres punts varen varen passar els primers dos per unanimitat, tot i que la declaració de les ARE, de les zones acústiques de règim especial, va comptar amb l'oposició frontal del grup municipal socialista. Marquero doncs, va queixar-se de com s'havia portat a terme tota aquesta aprovació i es va queixar especialment també del tema de les terrasses.
I de la fiscalització de les terrasses.
Correcte. Aquí va haver doncs, un petit enfrontament amb el regidor Jordi Mas, que li preguntava quants expedients havia aixecat Marquero quan era regidor. Marquero va dir que doncs, quan es va aprovar l'ordenança ell ja va deixar de ser regidor i va caure doncs, en un període en el qual ell ja no, i encara no hi havia la temporada d'estiu. Bé, la qüestió és que aquí el grup municipal socialista no es va afegir en aquesta aprovació perquè entén que doncs, no s'ha fet de la manera més correcta. Els altres dos punts gairebé sorpresivament van passar sense cap mena de debat, perquè enteníem que doncs, la qüestió que sí que va mereixer un important debat en la seva aprovació inicial, doncs el fet de que s'hagi, entenem, estimat bona part de les consideracions que es van fer i que a partir d'aquí ara el que queda és treballar en base a aquesta ordenança, doncs va motivar que no es tensés més la corda. De fet, lligat amb aquest aspecte també, al final del ple, en el torn de preguntes, un veí de la plataforma contra els sorolls també doncs, va reclamar que els grups polítics de l'oposició s'afegissin també doncs, a una proposta doncs, de carta que ha fet la plataforma doncs, per reclamar una solució definitiva als problemes que pateixen especialment els veïns del carrer Bonera. Però com dèiem, d'entrada el que escoltarem són aquests tres punts consecutius: l'aprovació de l'ordenança del soroll, l'aprovació del mapa de capacitat acústica i de soroll de Sitges i, per últim, la declaració de la zona acústica de règim especial. L'escoltem, d'entrada, les consideracions de la regidora de Medi Ambient, Elena Redondo.
Portem en aquest punt ja l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora del soroll i les vibracions del municipi de Sitges i, per tant, de la resolució de les al·legacions presentades sobre el mateix text. Aquesta aprovació ha estat necessària i doncs aquest govern porta mesos treballant en un text que reculli tot el marc normatiu aprovat entre l'aprovació de l'última ordenança l'any 2004, és a dir, havent transcorregut ja més de 10 anys i, per tant, doncs, que havia quedat força obsoleta. Cal recordar doncs, que ha estat aprovat, entre altres normatives, doncs, el reglament de la llei de contaminació, de la protecció contra la contaminació acústica i també normativa rellevant pel que fa a activitats recreatives i espectacles públics, com és en especial doncs, el seu reglament. Creiem doncs, que cal destacar d'aquesta ordenança que recull els diferents aspectes que generen soroll doncs, a la nostra vila. Entre ells, doncs, per exemple, les activitats de veïnatge, també el control sobre ciclomotors, les activitats que es produeixen a l'aire lliure i, en especial, les activitats recreatives. Creiem que Sitges, com a municipi turístic, les activitats recreatives doncs, tenen una presència important amb el que fa l'oci nocturn i calia una ordenança que regulés amb detall tots els aspectes que es donen amb el funcionament d'aquest tipus d'activitats. Per tant, també per incrementar la seguretat jurídica dels titulars dels establiments, creiem que aquesta ordenança doncs, recull un seguit d'aspectes que eren àmpliament demandats pel sector. Així també cal destacar en especial doncs, les demandes fetes pels veïns i veïnes de Sitges en quant al soroll generat per les activitats recreatives i que enteníem que calia doncs, una regulació molt més detallada d'aspectes com la necessitat de tenir instal·lats limitadors acústics en les activitats recreatives, les previsions d'insonorització de certes zones, entre altres. Gràcies.
Gràcies, senyora Elena Redondo. Torn de paraules pels grups. Senyor secretari.
Sembla que hi havia unes esmenes que es van introduir en posterioritat a la comissió informativa que es van comunicar ja als regidors. Només que heu tingut present que al peu de pàgina crec que ja venien referenciades les modificacions introduïdes en posterioritat a la comissió informativa que eren conseqüència de la comissió de redacció de l'ordenança que es va realitzar un parell de dies abans de la mateixa comissió informativa.
Alguna intervenció, algun grup municipal? Senyor Marquero.
Sí, no teníem previst intervenir. De fet, teníem previst votar a favor, però francament no hem pogut mirar aquestes modificacions de fa dos dies. Sí que la de la comissió informativa sí. Aquella de platges, en tot cas, ens abstindrem perquè no les hem pogut mirar.
No hi ha cap esmena substancial, eren petits ajustaments de forma i alguna excepció que vam creure al final doncs, que no s'ajustava doncs, al que realment tècnicament era viable. Són esmenes molt, molt tècniques, fetes pels tècnics de la casa en la comissió que vam celebrar el passat dijous doncs, per tal d'elevar aquesta ordenança ple.
Gràcies, senyor secretari. Volíeu afegir alguna qüestió?
Que el text es va enviar, ja modificat amb la mateixa convocatòria del ple. Només, bueno, deixar constància.
Bé, senyor Marquero.
En tot cas, perquè quedi clara la voluntat política de que hi hagi una ordenança important amb aquesta problemàtica, votarem a favor, diguem-ne, donant confiança de que les modificacions són lògiques i coherents i no són substancials. Gràcies.
Moltes gràcies al grup socialista. Alguna intervenció més sobre aquest dictamen? No, doncs passaríem a la votació. Vots a favor de l'aprovació definitiva de l'ordenança de sorolls. Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per unanimitat dels regidors presents.
Passem al següent punt, que és l'aprovació definitiva, si s'escau, de l'actualització del mapa de capacitat acústica i del mapa de soroll de Sitges 2013. Senyora Elena Redondo.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, en aquest ple doncs, portem a aprovació tres instruments importants pel que fa a la regulació del soroll al nostre municipi. Anteriorment hem estat comentant l'ordenança de sorolls i un altre dels elements necessaris per tal de tenir doncs, el règim, les normatives municipals actualitzades era aprovar aquesta actualització del mapa de capacitat acústica de l'any 2013. Aquest mapa d'actualització del mapa de capacitat acústica va ser encarregat al Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de la Universitat Politècnica de Catalunya i el que fa doncs, és això, actualitzar el mapa de capacitat acústica de conformitat amb la normativa en matèria de sorolls vigent. Crec que és de rebut també doncs, comentar que aquesta feina doncs, va ser iniciada pel regidor de Medi Ambient en el seu dia, l'Ignasi Garrigó, i doncs, ha estat finalitzada doncs, en aquest darrer any. Gràcies.
Gràcies, senyora Elena Redondo. Torn de paraules pels grups. Passem a la votació. Vots a favor de l'aprovació definitiva del mapa de capacitat acústica. Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per unanimitat dels regidors presents.
Passem al següent punt, que és l'aprovació definitiva, si s'escau, de la declaració de zona acústica de règim especial, ZARE, del Pla de Mesures Bàsiques per disminuir progressivament el soroll a l'ambient exterior de la ZARE i de les al·legacions presentades al Pla. Senyora Elena Redondo, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, el tercer dels instruments que portem a aprovació en aquest ple és la declaració de la zona acústica de règim especial, zona ZARE, i del pla de mesures bàsiques per disminuir progressivament el soroll en aquest àmbit. És una demanda que ha estat doncs, àmpliament i repetidament portada a terme pels veïns d'aquesta zona i aquest Ajuntament doncs, va creure que era necessari aprovar doncs, un pla de mesures específic per fer front al soroll que doncs, es genera en els carrers, en especial en el carrer Bonaire i en els carrers doncs, confrontants. Llavors, el que enteníem era que més enllà de les previsions generals que ja contempla l'ordenança de sorolls, calia un pla específic de mesures, d'insonoritzacions, d'instal·lació de limitadors, de regulacions doncs, d'aspectes tècnics d'aquests locals que fessin que en un termini doncs, de 5 anys reduïssin el soroll doncs, que actualment han de suportar doncs, els veïns d'aquests carrers. Entenem que aquesta aprovació d'aquest pla de mesures suposa un canvi de paradigma pel que fa al règim de responsabilitat dels titulars dels establiments, ja que ara doncs, se'ls fa responsables del soroll generat per les seves activitats en els carrers. Aquesta ha estat una demanda doncs, que repetidament s'ha portat a terme pels veïns. Aquest govern, aquest Ajuntament, entén doncs, que això s'havia de portar a terme. I també m'agradaria destacar, lligat una mica a l'ordenança que hem aprovat anteriorment, doncs que també endurim el règim sancionador en aquells establiments que incompleixin la normativa que fa referència en matèria de sorolls. El règim sancionador es queda fixat per les infraccions lleus amb multes de fins 900 euros, en les greus de multes entre 900 i 12.000 euros i en les molt greus amb multes de fins a 300.000 euros. Creiem que el règim sancionador no ha de ser l'únic mecanisme per tal de lluitar contra el soroll de les activitats en general, el soroll ambiental, però sí que és cert doncs, que a vegades és necessari tenir aquest règim sancionador adequat a la normativa vigent i que sigui plenament aplicable per tal doncs, de poder permetre el descans dels veïns i lluitar contra les situacions de contaminació acústica. Gràcies.
Gràcies, senyora Lina Redondo. Torn de paraules pels grups. Senyor Marquero.
Sí, gràcies. El punt anterior ens ha mostrat una radiografia de l'evolució de la zona SARE, els carrers que superen els 78 decibels de nit i a l'exterior. Es constata que el mapa de capacitat acústica del 2007, el primer que es feia seguint la llei del 2002, només certificava el 1 de maig, a diferència del 2013, aquest que acabem d'aprovar, que amplia la zona problemàtica Marquès de Montroig, Plaça Indústria, Santa Tecla, Joan Tarrida i Bonaire. Conegut és per tots que les problemàtiques de l'oci nocturn venen de lluny, però és en aquests darrers anys on ha arribat a nivells intolerables. Avui ens presenten un teòric pla de treball pels propers 5 anys, molt ben guarnit, però teòric. Dels compromisos que assumeix l'Ajuntament hi ha tota una sèrie de controls de soroll que posem en dubte que l'Ajuntament sigui capaç d'assumir. Vostès mateixos, a l'abril del 2012, van aprovar amb el nostre vot en contra el retorn a la Generalitat de Catalunya de les competències d'inspecció i sanció d'establiments oberts al públic. Assumint, deia, en els darrers anys el número de visitants ha augmentat generant una problemàtica creixent en relació a les activitats de caire recreatiu que es desenvolupen en l'horari nocturn, fins al punt que per la seva magnitud en aquests moments l'Ajuntament no disposi dels mitjans suficients per poder abordar el problema amb la rapidesa suficient. El 30 de maig del 2014, decret 418/14, de creació del grup de treball d'activitats, lectura. Atès que són múltiples els canals pels quals l'Ajuntament rep indicadors sobre els possibles incompliments que es puguin produir de les normes aplicables a les activitats empresarials, atès que per qüestions operatives, en moltes ocasions les queixes o denúncies formulades han de ser tractades des d'un punt de vista transversal amb la implicació requerida dels diferents departaments o serveis de l'organització municipal decreto. Primer, crear un grup de treball d'activitats depenent de la regidoria de competitivitat i ocupació amb una sèrie de funcions i al final deia, quart, establir que aquest grup de treball tindrà una durada temporal fins al 15 d'octubre del 2014, moment en què caldrà valorar la seva continuïtat o bé la seva dissolució. Ens preguntem també quina valoració en fan d'aquest grup de treball que va relacionat amb tot això que avui s'aprova, quina feina ha fet i quina continuïtat tindrà. Un altre dels compromisos que surten en el pla de mesures diu redactar una ordenança municipal reguladora de terrasses. Surt amb un dels compromisos. Quan resulta que ja en tenim una del 2011, modificada el 12, en la que per exemple diu en el seu article 7, diu el decret d'alcaldia que resolgui la sol·licitud fixarà els horaris d'obertura de les terrasses, podent establir diferències durant la temporada d'estiu i els caps de setmana. Així que vostès poden limitar l'horari de les terrasses fins, per exemple, per posar un exemple, la una, i no ho han fet. I a tots ens agradaria saber quants expedients per incompliment d'aquesta ordenança s'han obert els darrers anys, segurament cap, i per què no s'han limitat els horaris de certes terrasses que afecten alguns d'aquests carrers. També diuen que revisaran el pla d'usos per restringir les activitats que generin contaminació ambiental. Aquest punt, bàsicament, es tractaria d'aplicar l'article 47.2, perdó, d'ampliar l'article 47.2, que diu del pla d'usos. Establiments de pública concurrència. Les distàncies mínimes que condicionen la implantació de determinats establiments de pública concurrència descrits en la clau CD en la taula UD són de 100 metres en relació a altres establiments del mateix sector. Es tracta d'una simple taula en la que cal condicionar a distàncies noves implantacions actualment admeses en els eixos de lleure ampliats amb bon aire, que el 2008 no hi era, i afegir a les restriccions nous codis, com per exemple el 16.1 de bars, és una simple graella de la pàgina 60 que també es podia haver resolt fa temps. També l'ordenança de civisme del 2006 i en aplicació de l'article 34 o l'article 13 de l'ordenança que acabem d'aprovar avui, podríem requerir seguretat a l'exterior del local per tal de controlar el flux de gent amb begudes que espera a la porta i molesta el veïnat. Per tant, posem en dubte la credibilitat d'aquest govern per implementar aquest pla, llevat que estem davant un document llegat per un nou equip municipal. Així, amb aquesta línia de desconfiança, el nostre vot serà contrari. Gràcies.
Gràcies, senyor Marquero. Per contestar el tema del grup de treball que vostè preguntava, senyor Marquero, senyor Magí Mirall.
Sí, bé, durant aquest mandat hem obert més d'una vegada comissions transversals de departament, grups de treball. Aquest concretament el vam obrir aquesta primavera, enfocat sobretot al treball aquest estiu, per assegurar el treball d'activitats d'aquest estiu i assegurar-lo coordinadament. Formaven part personal de via pública, personal d'activitats pròpiament, personal d'urbanisme i també persones de governació. I la veritat és que la nostra conclusió del treball és que la gent ha fet un esforç important, però que encara hi ha molt a recórrer. Considerem que la tasca s'ha de baixar al que és processos i informatització de la vessant aquesta d'activitats, i és on anem a treballar, diguem-ne, en el futur, no tant amb un grup, diguem-ne, de xoc com el que hem fet aquest estiu, sinó en treballar els processos i en dotar de tecnologia perquè tota la vessant d'activitats estigui al màxim de coordinada. Jo crec que el que sí que hem vist és que el treball especialment de la policia juntament amb activitats és molt important per aconseguir que tingui efecte, diguem-ne, la tasca d'activitats, que el dia a dia del coneixement de l'activitat, la seva situació i la seva legalitat i el que correspon, doncs és molt important. I en això estem, justament aquests dies estem fent reunions per parlar doncs, de com enfocarem el que és processos i tecnologia aplicada a les activitats. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas, per contestar les qüestions que plantejava el regidor Quero sobre terrasses. I...
Sí, no, li farem arribar un detall de tot el que demana. En qualsevol cas, senyor Quero, sàpiga que n'heu obert molts més expedients que vostè va obrir quan era responsable. Vull dir que li posarem detall, però ho tindrà per escrit. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies. Les altres qüestions, com que eren valoracions polítiques, són qüestions de valoració, ai, de posicionament. Vull dir que no li contestem perquè tenim punts de vista diferents en aquest àmbit. Nosaltres no votaríem en contra d'una cosa perquè desconfiem del govern quan el que està escrit és positiu, a més s'ha acordat i s'està treballant amb els veïns i s'està treballant amb els establiments. Que desconfiem és una cosa, però que les mesures siguin positives, vaja, jo no votaria en contra, però en qualsevol cas això és cada grup que ho ha de decidir. Té la paraula si la demana. Endavant.
Sí, bé, en tot cas... Sí, perdó. Bé, en tot cas, les mesures, bueno, ja hem repassat una mica el que eren. Senyor Mas, no m'ha contestat quants expedients de terrasses...
He dit que li enviaré.
No, els deu saber, no? Quants expedients
sí,
de terrasses?
Sí, li posaré
el
detall.
Des del 2012, quants expedients de terrasses ha obert?
Més que vostè i li posaré el detall.
No, miri, sap el que passa? Que és impossible més que jo, perquè vostè sap, i si no ho sap, li dic jo, la normativa de terrasses és de mitjans del 2011. Per tant, per definició, el govern que hi havia segurament va tenir un mes o dos i com no va fer la temporada del 2011 no va poder fer cap expedient. Vull dir, per tant, això ho entendrà tothom, era impossible per la qüestió geogràfica. Per tant, quasi li serveix com és habitual, però en aquest cas per qüestió de dates no li serveix. En tot cas, la pregunta era quants expedients de terrasses han obert.
Abans d'aquest govern no havia terrasses a Sitges.
Demani la paraula, si us plau. Senyor Mas, una cosa més? No. Senyor Quero.
Bé, en tot cas, no volia entrar, però no sé si sap que vostès tenen oberta una comissió per modificar l'ordenança de terrasses, que la tenen oberta des del 4 de juliol del 2013, tenen oberta una comissió de terrasses. No volia centrar el debat en això, perquè el debat és molt més profund i ja queda clar, no? Però, si vol, té oberta una comissió que ni s'ha creat ni s'ha constituït. La va obrir un regidor, que en aquests moments no està al seu equip de govern, però el seu govern va ser responsable. Té oberta una comissió del 4 de juliol del 2013.
Han escoltat com ens comentava en Joan el debat d'aquests tres punts de l'ordre del dia que d'alguna manera, vaja, s'encadenen o es complementen entre ells. L'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora del soroll i les vibracions del municipi de Sitges, l'aprovació de l'actualització del mapa de capacitat acústica i del mapa de soroll i l'aprovació definitiva de la declaració de la zona acústica de règim especial, la zona ZARE, del pla de mesures bàsiques per disminuir progressivament el soroll a l'ambient exterior de la ZARE i de les al·legacions presentades al pla. Vaja, tot plegat perquè els veïns de les zones més, si ho volen dir d'aquesta manera, més calentes des d'aquest punt de vista de la convivència veïnal o de la tensió veïnal, puguin, com a mínim, dormir una miqueta més tranquils i tothom pugui conviure una miqueta millor. Ara, òbviament, s'han d'implementar totes aquestes mesures i l'aprovació ha de tenir, òbviament, conseqüències en la vida quotidiana. Seguim endavant, però, Joan, amb un altre projecte no menys important.
Sí, l'aprovació del projecte bàsics i executiu de la nova pavimentació del passeig de la Ribera de Sitges, a la zona del costat de mar. Va explicar Elena Redondo que el paviment està, òbviament, molt deteriorat i que, per tant, doncs, necessita ser reposat. És un paviment dels anys 60. Per tant, doncs, també caldrà, es toca una part important també de la història i de la visió de Sitges. De moment això era l'aprovació inicial, ara doncs comença també el període per presentar al·legacions i més endavant entenem que hi haurà una aprovació definitiva. Es va abstenir la CUP, la resta de grups hi van votar a favor. I per últim, es va aprovar també l'encomana de servei de conservació i manteniment de les zones enjardinades a la Mancomunitat Tegar del Garraf, va explicar el regidor de Via Pública, Lluís Mercè, que la brigada de jardineria doncs, no dona l'abast per tot el que s'ha de cobrir i s'ha demanat doncs, al Tegar, que saben, i després també ho va esmentar l'alcalde, que l'Ajuntament de Sitges va, és fundador també, perquè el Tegar és una mancomunitat de treball de discapacitats, però del que en formen part tots els ajuntaments de la comarca, doncs es va demanar al Tegar, que té una important secció dedicada als treballs de jardineria, doncs que doni suport a la brigada municipal en alguns barris, en alguns punts de Sitges, doncs perquè d'aquesta manera es pugui donar un millor servei. Es va aprovar aquest punt també per unanimitat.
Una qüestió que resol aquest problema encara evident. No es pot contractar directament a ningú, per tant es contracta un servei, però es contracta un servei a través, òbviament, d'una entitat, d'una institució que d'alguna manera no només el pot oferir, sinó que té un rèdit social molt important com és el Tegar. O sigui que veuran, així en general, més jardiners, hi haurà més persones que podran donar suport a la brigada de jardineria que va, com ens diuen i com ha dit sempre el regidor, colgada fins dalt d'haver de fer tantes coses alhora. Doncs alguns dels barris, i es van assenyalar també quins són les zones de Sitges que es veuran òbviament beneficiades d'aquesta contractació.
Correcte. I abans d'arribar a les mocions, de fet només hi havia una moció presentada, entrava també un punt per la urgència, que és el reconeixement de la productivitat per al 2014 dels treballadors municipals. De fet, en el darrer ple, que en el darrer ple ordinari es van aturar el pressupost per aquells informes suspensius de intervenció municipal, doncs també van quedar de moment a la reserva els acords als que el mes d'octubre va arribar l'Ajuntament amb els sindicats sobre diversos aspectes per al reconeixement de les productivitat dels treballadors municipals del 2014, també la del 2015, i també doncs, diversos aspectes relacionats amb les segones activitats i els quadrants de la policia local i les brigades. Per tot plegat, doncs això va quedar sense aprovar, i el fet que hi hagi encara una suspensió pendent d'aixecar sobre l'aprovació del pressupost del 2015 i que aquestes productivitats s'haguessin de pagar el 2015 ocasionava un problema, perquè com a mínim les del 2014 no haguessin ni tan sols pogut tirar endavant, a més per una qüestió pressupostària. No poden haver més diners a l'any següent que a l'any anterior, perquè pel que s'explica, i per tant doncs d'aquesta manera, fent un cap per mans, el govern va portar per la urgència l'aprovació d'aquesta productivitat, que permetrà doncs això, que els treballadors municipals cobrin la productivitat que no han estat cobrant els últims anys, degut també a la situació de crisi, doncs al desembre del 2014. Va explicar el regidor de Recursos Humans, Magí Almirall, que això permetrà tancar el primer dels quatre acords als que s'havia arribat amb els treballadors abans d'acabar l'any. El que passa és que queden els altres acords doncs pendents, i de fet un altre dels acords, que era la dels quadrants de la policia local, també havia d'anar al ple, segons va anunciar Ricard Vicente, s'havia explicat a la comissió informativa, però finalment doncs sense que ningú expliqués el perquè
es va retirar.
No es va arribar ni a presentar. I per tant, d'aquesta manera, doncs Ricard Vicente va mostrar la seva desconfiança en la gestió que Magí Almirall doncs porta de recursos humans i de la gestió de recursos humans municipals. Adrià Pep, per la seva banda, va considerar necessari tirar endavant aquest acord i va entendre també necessari que s'arribi també a un consens per poder tirar endavant la resta dels acords als que el govern ha arribat amb les forces o amb els comitès que representen els treballadors a la Ajuntament de Sitges. Finalment, aquest punt va passar per unanimitat. I per últim, arribem a la moció que presentava el grup municipal socialista en relació a la defensa de les polítiques de lluita contra la violència de gènere. La regidora Mercè Espada, que en el seu dia havia estat la regidora de qüestions de gènere en l'anterior govern, doncs va explicar doncs el contingut d'aquesta moció, que donava un pas més del manifest, de l'adhesió al manifest que havia llegit anteriorment Marc Martínez, i que demanava una política activa per part de les administracions responsables a l'hora de lluitar contra aquesta xacra de la violència de gènere. A partir d'aquí, doncs hi va haver un torn de paraules, bàsicament paraules que eren adhesions en aquesta consideració, però amb alguns matisos. Per una banda, Marc Martínez, que va fer una defensa oberta de doncs, la seva gestió al capdavant d'aquest camp, d'aquest àmbit, que va ser respost per Mercè Espada dient-li que bé, que malgrat que es pot pensar en el mes de maig, doncs que abans del mes de maig encara hi ha coses per fer. I un altre aspecte que va ser quan Ferran Ignasi Llombart també doncs, va anunciar l'abstenció del Grup Popular perquè entenia que determinades qüestions adreçades a administracions o al govern central doncs, no eren pertinents en la moció i per tant doncs, que si no es retiraven doncs, el seu grup doncs, tiraria per l'abstenció. Aquesta abstenció no va agradar gens a Jorge Carretero, que en nom de Populares de Sitges va dir que doncs això, que encara l'havien decebut més del que ja feia temps que el decebien. Això va motivar que Ferran Ignasi Llombart cridés l'atenció a l'alcalde dient que estava permetent que Jorge Carretero es presentés com a membre d'un grup que no existia, i l'alcalde va dir que els regidors tenien llibertat per presentar-se com volguessin, que evidentment doncs, el senyor Carretero i el senyor Ortúzar no formaven part d'aquest grup, però sí que si el senyor Carretero deia que formava part d'un grup, doncs no li podia prohibir pas que ho digués d'aquesta manera. I després, doncs...
No va ser l'únic moment de fricció.
No, i a continuació va haver aquesta fricció. Jorge Carretero va fer algun comentari. De fet, no el vam sentir exactament, però...
Algun comentari, segons han sentit, sobre una pregunta que va formular Ferran Ignasi Llompar a l'entorn de la despesa que a l'Ajuntament li havia pogut ocasionar la contractació dels autobusos per les votacions del 9 de novembre. I segons això, posem parèntesi d'allò, Carretero va fer algun comentari a Llompar sobre si havia anat a votar el 9 de novembre. I aleshores, a partir d'aquí, doncs diguem-ne que Llompar, tot això va succeir, diguem-ne, amb un to de veu normal, eh? No va passar, no es va dir així amb veu alta i clara, es va dir d'una forma així molt, molt d'allò, eh? Fran Ignasi Llompar va comentar, pues sí que está graciosillo.
El nene, va dir així.
El nene, i després, bé, la cosa va tirar, i em sembla que va acabar, que pas que jo diria que vaig escoltar un man de huevos, diria, però...
Ho vas escoltar bé.
Ho vaig escoltar bé, eh? Parin l'orella, bé, és així una mica d'anècdota del ple que no demostra altra cosa que la relació està com està.
Sí, la relació està com està, però tampoc va arribar la sang al riu perquè es va dir tot amb molta sornegueria
i poca malaguet. Fins i tot un punt de comicitat, sí. Vaja, certament té un punt de comicitat al diàleg, això tot s'ha de dir.
Tanmateix, això és ja part de l'apartat de les preguntes.
De preguntes, ja ho escoltaran.
Però, com dèiem, escoltem, per tant, el contingut, la defensa que fa la regidora Mercè Espada de la moció que presentava el grup municipal socialista en relació a la defensa de les polítiques de lluita contra la violència de gènere.
Van presentar inicialment una moció, però arran de les converses que hem tingut amb el grup municipal de la CUP, hem consensuat una moció que passo a llegir en aquests moments. El 25 de novembre és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Malauradament, aquest any commemorem aquest dia amb la convicció del retrocés en la lluita contra la seva erradicació per una clara manca de voluntat política. La violència masclista s'agreuja en època de crisi. La disminució dels recursos públics i privats perpetuen situacions de convivència forçosa i disminueixen la capacitat de les dones per disposar de la seva vida d'una manera autònoma. Entenem per violència masclista qualsevol atac físic, psicològic, social o econòmic contra les dones i el seu entorn familiar per motius de gènere, per part d'homes que creuen tenir qualsevol dret sobre elles, independentment de l'edat, de l'estat civil o qualsevol altra circumstància. No és suficient animar les dones a denunciar la violència masclista. Primer cal vèncer resistències. Per això és essencial el suport i l'assessorament psicològic continuat. La denúncia sol és el principi d'un llarg, perillós i a vegades mortal camí. Una dona que denuncia s'ha de sentir segura i protegida. No ha de temer per la seva seguretat o la dels seus fills i filles. Ha de tenir casa, feina o ajut econòmic si ho necessita. Protecció personal i suport psicològic. té dret a una representació jurídica amb personal format en temes de violència de gènere i a un judici lliure de prejudicis. Per això no garanteix que les persones que es trobin en aquell moment concret en els serveis que les puguin atendre tinguin formació, capacitació i habilitats adequades i estiguin formades i preparades per atendre a les dones que ho necessitin. Per això reivindiquem tornar a prioritzar la perspectiva de gènere i les polítiques contra la violència vers les dones amb els recursos i mesures desmantellades en els darrers anys. Perquè les polítiques d'igualtat d'oportunitats, educació en la igualtat i atenció a les dones víctimes de violència de gènere són innegociables i imprescindibles per la justícia social. Per tot això, proposem al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, demanar a l'Estat que impulsi el desplegament i aplicació de la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere en coordinació amb els poders públics, tant locals com autonòmics i estatals. Específicament, adoptar les mesures que permetin l'aplicació efectiva i el desenvolupament de la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. Segon, reposar els fons pressupostaris que han patit retallades tant pel desenvolupament de les seves polítiques com per les transferències a les comunitats autònomes i en el pressupost del 2015. I tercer, transferir a les comunitats autònomes els diners necessaris per l'execució de les mesures previstes a les lleis contra la violència. En segon terme, demanaríem a la Generalitat que reclami a l'Estat els fons necessaris pel desplegament de les polítiques d'igualtat i en especial contra la violència de gènere. Segon, que no disminueixi els pressupostos de la Generalitat per fer efectiva la llei i avanci en el desplegament de la xarxa de recursos per poder fer front a la recuperació de les víctimes de violència. I per últim, demanar a l'Ajuntament que mantingui els pressupostos i els serveis especialitzats per combatre la violència masclista en tots els nivells. Incloure plans de formació en violència de gènere a tot el personal municipal que està en contacte amb les dones afectades. La formació ha de ser permanent i avaluable. Reforçar les campanyes públiques de sensibilització contra la violència sexista, per exemple, penjant una bandera violeta el 8 de març i un altre cop amb crespó negra el 25 de novembre. Respectar els espais públics reservats per a aquests actes i no programar altres en els mateixos espais i dies. Aplicar les guies de llenguatge no sexista en les intervencions i documents oficials i publicitaris de l'Ajuntament. Per últim, traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, Govern de la Generalitat, grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i Senat i al Govern de l'Estat espanyol. En resum, el que demanaríem seria pressupostos, demanaríem també una formació de les persones professionals especialitzada justament per posar l'accent en la prevenció, perquè s'entendrà molt fàcil amb un exemple. Si una persona es trenca una cama, va al traumatòleg, no va al dentista, per exemple. Per tant, una dona víctima de violència necessita una persona especialitzada en aquests àmbits, justament per poder liderar aquest protocol i tota la resta de mesures. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Espada. Torn de paraules pels grups. Senyor Adrià Pet.
Gràcies, senyor Batlle. Veies de la CUP presentem conjuntament aquesta moció amb els companys del PSC. Entenem que aquest, la xacra de la violència masclista, una xacra que a més es diu cada vegada més, és cada vegada més forta davant situacions de crisi econòmica, és un fracàs de tots com a societat, de les institucions, i per tant són aquestes les institucions, la societat, que ha de donar resposta i crear les eines per poder donar resposta i col·laborar i ajudar aquestes víctimes de violència de gènere. Com abans ha anat esmentant el regidor de Benestar Social, les xifres parlen per si soles. A Sitges, els Països Catalans, aquest any han mort 21 dones, a l'Estat espanyol 51 dones, un total de 500 dones assassinades en 8 anys. Al món, cada 15 segons una dona rep una pallissa. Cada 4 minuts una dona és violada. Cada any 2,5 milions de dones i nenes són traficades dins el mercat de la prostitució. No són xifres, és la realitat a la qual les dones se n'enfronten cada dia. I la violència física suposa la màxima expressió, la punta de l'iceberg, d'una piràmide de diferents formes d'opressió. Ha sortit una sèrie de diferents mecanismes, de les violències masclistes, que pretenen un caràcter més subtil i invisible, ens coaccionen cada dia a dia a la feina, al carrer, a casa. Mecanismes que estan totalment normalitzats i, per tant, socialment tolerats. Mirades, insults, menyspreu, control, espiar, fer callar, expressions com estàs boixa, histèrica, exagerada, desautoritzar, desvalorar, la culpabilització. I a més, en els últims anys, desgraciadament, hem veient com aquests aspectes creixen, sobretot en els grups més joves. Per això creiem que és molt, molt important que avançar progressivament en aquests suports i que s'aprovi, per exemple, aquesta moció que fa uns passos cap endavant. Moltes gràcies.
Gràcies. Més intervencions dels grups? Senyor Ferran Llombart.
Senyor alcalde, he trasladat el contingut d'aquesta moció al Parlament de Catalunya i al Congrés de Madrid i, bueno, en principi, estan treballant amb els partits polítics de l'oposició per trobar solucions, perquè, com s'ha expressat aquí, tenim xifres preocupants. La societat està en una situació crítica en aquest aspecte i els pressupostos de la Generalitat i els pressupostos del Govern d'Espanya pues, tenen les seves limitacions i s'han après medides que estimades des del Govern de la Generalitat i des del Govern d'Espanya són, en principi, els que necessita el Govern d'Espanya per treballar en aquest tema, però bueno, traslladarem aquesta proposta com s'ha fet en altres municipis i en principi en aquesta moció m'abstengo com representant del Partit Popular perquè estan treballant en aquesta proposta a nivell central. Gràcies.
Gràcies. Més intervencions dels grups? Senyor Marc Martínez, pels grups del govern.
Sí. M'heu passat aquesta responsabilitat. Esperaré no fugir del guió. Ja sé que sóc una mica heterodoxa. Bé, jo crec que és una bona moció, molt bona, molt bona. Tot el que es faci en benefici per eliminar la violència de gènere és benvingut totalment, vingui d'on te vingui. Nosaltres, al principi, i no demanaré perdó per això, perquè es van trobar el que vam trobar, vam tenir que limitar algunes tècniques referides a aquesta qüestió. Les causes ja es van discutir en el seu dia i bé, la qüestió és que es va limitar una mica, però no el servei. El servei s'ha continuat donant amb la psicòloga i també amb advocada, etc, i amb les, diríem, teràpies de grup. S'ha continuat fent, que pot millorar segur, però a mi el que més m'encanta d'aquesta moció, i us dic sincerament, ho sento, però és que per deformació, diríem, del càrrec que tinc, és que en aquest moment ens comprometem tots els que estem aquí i els que estaran el mes de maig o juny a tirar això endavant. Tots. I això és molt gran. Perquè ens compromet a tots. Tot el que estem dient, que posarem pressupostos, que alliçonarem els tècnics que ho han de fer, que serà, bueno, tot el que podrem fer tirem endavant. I no és l'equip de govern que hi ha aquí, que ja ho assumeix, sinó que tots els que al mes de maig hi haurà eleccions i sortiran, d'alguna manera estem representats tots aquí. I em consta que partits com, per dir exemple, Esquerra Republicana o Iniciativa o que sigui, en aquests temes estan molt sensibilitats. Per tant, és avui un acte solemne que ens compromet a tots. I jo, sincerament, estic infinitament content perquè realment ens la juguem tots. I aquí, aprovant això, tots ens comprometem. Ho sento, m'he escapat una mica de la guió, però penso que val la pena ressaltar que tots els que estem aquí, els que siguin, governaran l'any que ve. I els que siguin tindran que tirar-se endavant amb el recolzament de tots nosaltres. És un gran dia per aquesta qüestió de la violència contra les dones.
Gràcies, senyor Martínez. Senyor Jorge Carretero, teniu la paraula.
Sí, gràcies, senyor Fons. Bien, nuestro grupo, Populares de Sitges, votará a favor de esta moción. Creemos que cubre ampliamente. También resaltamos que
pues en este momento, salvo un partido que se abstendrá, pero aquí todo el resto pues nos vamos a comprometer en el futuro, los que están y los que estarán, a que esto realmente sea una prioridad. Y realmente creo que coincido con el señor Marc Martínez que es un momento pues para celebrar. Solo por hacer una pequeña aportación que creemos que es importante, en la parte de acuerdos del ayuntamiento, creemos que sí que a lo mejor faltaría explicitar, y creo que será fácil de aceptar, pues que también se toque el tema de la educación pues de nuestros niños y de nuestros adolescentes, en un tema pues que si se lleva desde el principio bien llevado, informando y dando precisamente también esa formación no solamente a los profesionales que han de tratar a estas personas, pues también será una medida pues preventiva para que evolucione hacia unas menores cifras de esta problemática. Y esta es la pequeña aportación dentro de un total acuerdo con toda la moción que aquí se presenta y que, bueno, la verdad es que lamento que no va a ser por unanimidad, porque creo que debería ser así. Muchas gracias.
Gracias, señor Carretero. Señora Marc Espada.
Gracias. A veure, senyor Marc Martínez, jo entenc que ja està pensant en el maig i el juny, però mentrestant, d'aquí al maig o al juny, encara queda feina per fer. I per tant, ja que les persones que estaven formades i que eren especialistes en el servei municipal Sitges Dona no hi són perquè les van acomiadar, doncs mentrestant, què pensen fer? M'agradaria saber què pensen fer, sobretot en matèria de formació i en matèria de pressupostos. I, per altra banda, responent al senyor Carretero, efectivament, l'educació és molt important i aquestes mesures ja es van prendre, no directament vinculades a lo que era la moció, sinó que en els plans d'igualtat que es van redactar en el seu dia figuraven aquestes actuacions de treball a les escoles. Per tant, sí que està contemplat. Gràcies.
Gràcies, senyora Marc Espada. Senyor Marc Martínez.
Sí, a veure, jo només li puc dir que a la vista dels pressupostos que s'aprovin, la capacitat, diríem, econòmica que tinguem al departament, farem de més o de menys, d'acord amb el que aprovem tots nosaltres amb el pressupost. Per què? Perquè no se li escapa a ningú que el pressupost no pot créixer amb el capítol de personal, això està claríssim, per tant, haurem de veure en cursos i cursets i el que calgui per altres partides que no siguin del pressupost de personal, mirarem fins on arribem, però d'acord amb els calés clarament que ens dongueu al Departament de Serveis Socials. La nostra voluntat és fer el màxim que puguem i estem fent tot el que podem i més amb el que tenim. No dic ni puc ni molt, però amb el que tenim. I continuarem. I si ens donen, doncs més. Crec que la voluntat és claríssima. No es pot, per exemple, en aquest moment, ja torno a insisteixo, la partida de personal no es pot ampliar de cap de les maneres. Això ens diuen que legalment no pot ser i ens ho diuen des de tots els costats. Si ens donen facilitats perquè des d'unes altres partides que no són aquestes, partides o capítols, no són aquestos, puguem utilitzar-los en la forma que sigui, li asseguro que ho farem.
Gràcies. Gràcies, senyor Martínez. Senyor Ferran Llombart.
Sí, señor alcalde, dos intervenciones. Primera, en relación a la posición del voto de mi partido. Mi partido solo votaría a favor de la moción en caso de que se retirase el punto 1 en su totalidad y apoyaríamos en su totalidad el punto 2 y punto 3, requiriendo a la Generalitat, en el caso de que tenga mayoría, la reclamación de fondos necesarios diferentes a los presupuestados por el Gobierno del Estado y que así se estipulen de una forma democrática, como se ha hecho hasta ahora, así como estamos de acuerdo en que se mantengan los presupuestos o incluso, en la medida de lo posible, se superen en lo que han sido hasta ahora, en activar los protocolos necesarios para que las medidas en la contención a políticas de lucha contra la violencia de género se apliquen. También le quería decir al señor alcalde que tome nota de la protesta por tercer pleno consecutivo en el que, sin intervención del secretario ni de usted como representante y responsable de este pleno, pues deje hacer la intervención de un regidor no adscrito como un grupo que no existe. Gracias.
respecte a l'última, sisplau, sisplau, respecte a l'última intervenció que ha fet senyor Llombart, senyor secretari.
No consta com a grup municipal pròpiament, però
políticament... La referència que faci algun regidor, però com a grup polític no consta en el plenari. El plenari hi ha els grups que hi han constituïts legalment, la resta són regidors no adscrits, malgrat que la intervenció un pugui expressar el que consideri. No esperis que... Això, perdoni, perquè m'havia distret. El senyor Fran Llombart feia una proposta de retirada d'un punt i de modificació d'uns punts als grups proposants, al grup de la CUP, al grup PSC, qui contesta aquesta proposta.
Òbviament,
senyora Mercè Espada.
No la podem acceptar de cap de les maneres. Per tant, la deixem com està. Gràcies.
Gràcies. Senyor Carretero.
Sí, bueno, dos pequeños. Qué triste compromiso del Partido Popular delante de este pleno frente a un tema tan sensible. Sinceramente, bueno, ya no me podía decepcionar más, pero consiguen decepcionarme cada vez más. Y celebro que le moleste, que utilicemos el nombre del Grupo Popular de Sitges, porque realmente está usted solo. Nosotros sí somos un grupo, usted está solo.
Vaja, que només va faltar que Llompar li contestés mejor solo que mal acompany, però aleshores ja haguessin fet el rizo de l'argumentari. Doncs aquest va ser un d'aquells moments d'una certa tensió entre els dos regidors que formen part del grup de regidors no adscrits i que s'autodenomenen populars de Sitges, i Ferran Ignasi Llompar, que consta oficialment com el portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Sitges.